la podem veure com els diners. Hi ha moltes escenes on només es veuen els diners. I ja l'espectador també té aquesta angoixa de què passarà amb ells, no? Per exemple, una escena molt bonica és quan hi ha el cotxe, no?, que s'està esfonsant. Hi ha un moment que para d'esfonsar-se i és en plan, ostres, que encara podran trobar els diners, però no arriba mai.
Els diners jo crec que vehiculen, no?, aquesta història, aquesta trama, però Hitchcock, no ho sé, si poguéssim parlar avui amb ell, segurament podríem resoldre aquest enigma, però quan de poc importants en realitat són els diners, no? Jo crec que almenys jo em quedo amb això, no? Són importants en la trama, però en el fons de la qüestió, què poc importants són els diners, perquè al fons s'acaben, no?,
quedant
en el fons del pantà i ningú s'endú aquests diners, no? Per tant, utilitza els diners com un meri recurs, un meri producte per poder construir una història, però en el fons no són res els diners.
I aquesta és una paradoxa de la pel·lícula, de que la persona, no la protagonista, pensa que la seva felicitat la va donar els diners, i al final la seva vida no depèn res dels diners, ni del robatori ni de res, sinó que es troba amb una persona que, però és que és un assassí, no hi ha res més.
Psicosi, la pel·lícula que hem analitzat amb Aaron Alma i Elena Sorriba, psicòlegs i professors del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies.
Gràcies.
A tu, Montse.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
I després de compartir aquestes emocions i ja acomiadar aquest programa, perquè ja la setmana que ve tindrem una secció d'aquestes que ens parlarà de cines, però sempre temàtiques, i ja els hi avanço que la setmana que ve la que escoltarem és la que, si féssim el programa normal i corrent, que el anessin seguint, doncs es dedica a Kirk Douglas. Però l'escoltarem la setmana que ve, un programa especial sobre Kirk Douglas a Cinema a la Xarxa. El que farem ara, doncs, començar el que és la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Sí, sí, obrim aquesta segona hora des d'ara i fins al punt de la una, perquè a la una hi ha notícies i ara és el moment que l'Abel ens ve a explicar quins seran els continguts de l'informatiu, quins seran les notícies que es trataran al punt de la una. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan, bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Molt bé, homes i dons, atents, perquè això seran els temes que avui podrem escoltar a l'informatiu de la una.
Aquest migdia s'ha oficialitzat l'ingrés del Museu de l'Anxova i de la Sal i de l'empresa Anxova Solers a la xarxa de turisme industrial de Catalunya, coneguda o més coneguda com a Xatic. La Xatic celebra avui la seva assemblea general ordinària a l'Escala. S'està celebrant a hores d'ara, encara no ha acabat. S'està fent a l'auditori del Museu de l'Anxova i de la Sal, precisament. Des de l'Ajuntament es valora aquest ingrés com una oportunitat més per a la desestacionalització turística. I a nivell industrial o turisme industrial, el gran atractiu de l'Escala, evidentment, és la tradició saladora de l'anxova. Aquest és el tema d'obertura. Parlarem també de temes de salut, i és que el CAP, el Centre d'Atenció Primària de l'Escala, enviarà missatges de mòbil i correu electrònic als usuaris com a recordatori dels dies i hores de visita. Amb això es busca evitar l'absentisme en algunes especialitats i, de mica en mica, eliminar les trucades telefòniques i el paper en les comunicacions.
De fet, és que ho està fent ja el CAP.
Sí.
Els usuaris del CAP ja t'envien la visita i després te fan el recordatori per SMS.
El SMS. Més temes. En l'àmbit literari, demà s'estrena la ruta Josep Pla, que recorre els punts més significatius que va descriure l'escriptor Palafrugellenc durant els anys d'estar de l'Escala durant la postguerra. L'informatiu d'avui, com cada divendres, inclou l'agenda esportiva. Val a dir que el primer equip de l'Escala visita el camp del Sabadell Nord. En bàsquet no hi ha competició, és una jornada de descans. I en tenis de taula, el CERC juga aquest vespre a la pista del sempre difícil Cajasur de Priego. A veure si li tornem, a veure si és la torna de la final de la Copa del Rei.
Un empat ja podem estar contents.
Home, seria,
un equip,
seria un empat seria una gran victòria.
I ara és curiós, deixem un petit incís, perquè jo hi he estat molt d'anys relacionat amb el món del bàsquet, que el bàsquet també és per donar-los un premi. Fan jornada de descans aquest cap de setmana i hi ha competició la setmana que ve de Carnaval. Felicitats als Lumbreres de la Federació, que es va inventar fer el calendari d'aquesta temporada. No sé allà on te viu aquest tio, però felicitats,
aquí, felicitats. Aquí està dit.
Felicitats.
Vinga, seguim. I agenda d'activitats. Avui és dia d'agafar la tassa, aquestes tasses que tenim per aquí a la ràdio, cadascú té la seva, i aquesta tarda anar a parar la tassa a Plaça Catalunya.
Sí, amb aquestes tasses.
Avui a Plaça Catalunya hi ha xocolatada solidària contra el càncer infantil, i sou tots convidats, i per una bona causa és bo de participar-hi. Més si es munta amb aquest ecumenisme, és a dir, totes les AMPAs del municipi de l'Escala, totes les associacions de mares i pares dels centres educatius, conjuntament organitzen aquesta xocolatada solidària. Solidària i també sostenible, en la mesura que no deixarà residus, no deixarà piles de gots de plàstic o de paper semi-reciclable, sinó que no serveix la xocolata amb gots. Cadascú s'ha de portar el got o la tassa de casa.
Una xocolata en tassa canvia el 100%, amb un got de plàstic.
No, i a més, porta't la tassa, amb això no genera residus, i després te la neteges a casa.
Exacte. Com a mínim no deixis la tassa abandonada allà en la tira. Perquè digues, ara aprofitament per treure'm la del cim, que aquesta tassa no m'agrada, allà i pam, en el d'allò.
Doncs això, avui, 4:45 de la tarda, sortint de col·legi. Sortint de col·legi tots cap a Plaça Catalunya.
Hora del berenar.
Demà dissabte, la ruta Josep Pla que comentàvem, i també el concert d'instruments de l'Escola Municipal de Música El Gavià a la sala Polivalent. Tot plegat, arrodonit amb la previsió d'àmbit meteorològic d'en Sergi Corral, que ens apunta núvols baixos i ambient humit per avui i pels propers dies. Diumenge serà un dia segurament amb més sol. Tot això més els esports, a la franja més informativa d'aquesta casa. Al punt de la una, l'informatiu cap a quarts, l'esportiu amb l'Ivan García, que comença ja a tenir-ho tot a punt.
Perfecte. Doncs molt bé, deixem ja aquest l'abans de l'informatiu. Tenim la cafetera aquí, que ja ens hem fet el cafè, i anem a fer aquest cafè amb els pobles veïns. I atenció, atenció, perquè la jornada se les promet, Se les promet.
Digues-me, jo ara me trobo aquí amb el cafè a la mà. Ben bé, allò que es diu...
Diumenge, jo sé que diumenge a les 12 del matí, amb l'excusa d'anar a veure la família, jo sé que potser l'iràs a veure després, però passaràs per al camp per anar a veure aquest vell caire Torroella.
Carambes!
Partit de vermut.
De vermut complet.
De vermut complet.
Ves que el Torroella no perdi el primer partit.
A veure. A veure si que... Vilcaire pot trencar la... Ja em comporta el Torroella 15 partits.
Invicte,
sí.
15, que són 15.
Bueno, 15, 16, 17, 18, comptant els empats.
18, mira...
15 partits sense perdre amb 3 i 3 empats.
No, 18. No hi ha res que duri tota la vida.
No. Pocs ho han aconseguit, acabar la temporada invicta.
Exacte.
Pocs, molt pocs, molt pocs equips. I bé, doncs, Vilcaire té una oportunitat, un partit maco, un partit d'aquells d'afició, i m'imagino que un partit d'aquells que no sé si encara fan el dia del club, però penso que...
Seria moment de fer-ho.
Seria moment de fer-ho.
Sí, però també és un d'aquells dies que pot sortir amb la cua entre cames, Perquè realment el Torroella és l'equip fort de la tercera catalana, almenys en aquest grup empordanès.
Però és un partit maco de veure, i a més una rivalitat que hi ha...
O aquest veïnatge.
Aquest veïnatge.
Perquè de rivalitat s'han trobat poquíssimes vegades a la mateixa categoria.
Sí, més aviat el Vilcaire dirien que seria més el Bons, el seu rival,
sí,
no?
Exacte.
Però bé, és un partit interessant, com també serà interessant... El Verges, que juga a casa, perquè després, com hagi acabat de dinar i tingueu més ganes de futbol, hi ha un interessant Verges-Portbou al camp del Verges a 4:45 de la tarda. Recordem que el Portbou està en aquest grup d'aquests 5 destacats, i el Verges, que no vol perdre aquests llocs intermisos, que ho juguen juntament amb el Cistella, el Bellcaire i el Verges i el Borrassà. que també doncs, és un altre partit dels que són interessants. Pel que fa a un altre és el Sant Pere Pescador, que juga a les 4 de la tarda davant del Pals Atlètic, que seria sí. l'11 contra el 12.
A veure si es comença a despertar el Sant Pere, perquè també va... Un 12, ja va?
El Sant Pere va 12, el doncs Pals encara... Atlètic va 11, vol dir que si el Sant Pere
encara va prou bé, doncs.
Guanyés, el passaria i es col·locaria també aquesta zona, no, aquesta zona tranquil·la, no? De la classificació. Doncs aquests són els partits importants a destacar. Bueno, la Bisbal juga a Cadaqués, però diríem que els dos partits a destacar seria el Bellcaire-Torroella a les 12 i a la tarda, el mateix diumenge, el Verges-Portbou. I ja anem a l'altra categoria, a la quarta catalana, que l'haig d'actualitzar, perquè encara tinc el resultat de l'altre dia. Si se m'actualitza, ara fa, doncs no ho fa.
A la quarta catalana, ves que un dels interessants pot ser, a la quarta catalana, mira, ara que he obert el diari, un Camallera-Jafra, per poca distància entre els dos municipis, però no és que hi hagi massa derbi. El Viladamat juga a Can Gibert.
Camallera està...
Can Gibert és dels potents, eh?
Home, Can Gibert és el líder.
Doncs mira...
És tercer, és un partit de la jornada, tercer contra primer.
Doncs si el Viladamat vol ser alguna cosa, o vol pujar de veritat, en cas que vulgui pujar de veritat, això passa per fer un bon resultat a casa del líder, el Can Gibert.
I després mirar que el Sant Miquel de Fluvià, que de fet va últim, el fes un favor i donés la campanada i guanyés a casa davant del Sarrià de Ter, que ja és, això ja és més complicadet. No?
El Sarrià és el segon?
El Sarrià és el segon. La classificació estaria de Can Gibert 46, Sarrià 40, Viladamat 39, Jafra 37, que són els que es disputarien i ja després vindria l'Albons amb 32 i el Monells també amb 32. Però bé,
doncs mira, aquí
interessant, ha... interessant aquest...
Tres aspirants del nostre entorn, Jafra, Viladamat, Albons, tres aspirants per una plaça d'ascens, si tenim en compte que la primera està destacada del Can Gibert. No? Aquests són els tres aspirants que busquen esgarrapar-li aquesta segona plaça al Sarrià. Recordem que pugen dos, de quarta a
sí.
tercera.
I almenys un equip d'aquí al voltant reunir-se amb els altres veïns que estan en una categoria superior.
No? Verges, Bellcaire...
Doncs estaria bé tornar a veure el Viladamat, Jafra i Albons a una categoria superior i tornar a tenir aquells derbis... com teníem la temporada passada.
L'Albons hi va estar dues temporades, dues, em sembla, no sé si tres.
Sí, dues o tres hi va estar, va aguantar bastant.
Llavors va anar a reunir-se amb els seus veïns a la quarta, i va, i el Verges i Bellcaire se li escapen cap amunt.
Va dir que després el veiem, això no es fa, vinc aquí per fer ambient... I
exacte, per fer més veïnatge.
Per fer veïnatge, i després per fer això, per fer caliu als camps i ambient de
i així m'ho pagueu.
Així m'ho pagueu, Molt bé. Arriero somos, els van dir. Sí. Arriero somos,
Així es va, llavors... posaríem el dit a la llaga. Així es va, llavors, a l'Empordanet. Així es va, llavors, a l'Empordanet. Que la base de l'Empordanet són...
Sí.
Bellcaire, Albons, Viladamat, Verges, o més o menys eren, perquè...
No sé si algú va sortir o...
Hi ha unes desercions... Bé, a Bellcaire no hi juga ningú, de l'Empordanet.
Si vol dir que Bellcaire no hi és?
Bueno, el poble no hi és. Els pobles no són a l'Empordanet.
Però, bueno...
És una entitat privada.
Sí, però li feien servir els camps
sí,
de...
Doncs no fan servir el camp de Bellcaire.
Futbol de base. Això vol dir que potser no hi sigui o potser no n'hi hagi acord. O...
El terreny de joc de Bellcaire no està a l'Empordanet. I el de Viladamat, mira, jo em penso que sí, però...
No sé, ja li preguntaré a un expert amic que tinc, que ha entrenat molt de temps a l'Empordanet i encara hi està entrenant, i el seu fill, em penso que també, que me digui això, com està la situació de l'Empordanet.
Si no, fem venir algun dia a fer el cafè aquí a algun dels tòtems de
l'Empordanet. L'Empordanet va ser idea d'en Baus, no? A Sant Baus, no?
Amb Baus, Jaume Hugues i David Blanco, de Viladamat.
Perfecte. Molt bé, Abel, si et sembla, deixem aquí. Acaba't el sucre, que sempre queda al fons.
Sí, aquesta crema que no... Ja pots remenar el cafè? Que sempre queda crema enganxada al
cantó,
eh?
Sempre queda crema enganxada al cantó.
Clar, i ara passar-hi la llengua també fa lleig. Encara que no em vegin, em sembla que m'arreneja una mica. Vols que t'ho digui? No és això.
Vita, els posem a rentar i dilluns en tornem a fer una altra cafetada.
Serà una altra història, dilluns.
Vinga.
Si en cas faríem fer allò que fan a la selva, faria un raig.
Un raig, doncs vinga, posa un raig.
Aquells que demanen cafè, després raig i després contra raig.
Ai, això ja és perillós.
Cafè, raig i contra raig.
Carai, unes gotes, no? dèiem, eh?
No, no, unes gotes.
Unes gotes, gotes que cauen, cauen unes gotes o...
Amb un raig n'hi van un grapat de gotes, eh? Torba't.
Molt bé, t'esperem a la una.
Fins a la una.
Molt bé, cafè que hem fet amb l'Abel, que l'Abel, res, d'aquí una estona el tornem a tenir perquè li han d'arribar les convidades que avui doncs, tenim entrevista per parlar de la nova, nova edició de la revista Alberes, que ja és el quiosc, que es titula La dona del pagès, i es fa la presentació d'aquesta revista avui divendres a les 7 de la tarda a Saús, Camallera i Llampaies, concretament al local social de Llampaies. I avui els parlarà l'Abel amb Lourdes Boix, historiadora i col·laboradora d'Alberes, la directora del Masle, i, com no, de la directora d'Alberes, la Roser Beca. Però això serà d'aquí una estona, perquè avui anem a aquestes músiques d'enamorats, com la que escoltàvem i no l'hem acabat d'escoltar sencera. Què li sembla si ara recordem en Llorenç Santa Maria amb aquest Si tu fueras mi mujer?
Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida. Que estemos los dos juntos al llegar la eternidad. Y no conozcas otro sufrimiento, ni dolor que la alegría. Que seas tan feliz que no lo puedas soportar. Si tú fueras mi mujer, que tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía, para que te distraiga, hablen de mi soledad. Que pienses que lo nuestro no es un juego y te sientas solo mía. Y aprendas a quererme cada día un poco más. Mi compañera, y te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Mi mujer, mi compañera, y que tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera.
El més calent a l'Aigüera.
I ara sí que escoltem, tenim ja l'Abel preparat, juntament amb la Roser Beck i la Lourdes Boix, per parlar de la revista, la presentació que es farà avui divendres, dia 14 de febrer, de la revista Alberes, que va dedicada a la dona a pagès. I parlarà sobre aquesta revista i sobre la presentació amb Roser Bec, directora d'Alberes, i Lourdes Boix, que també fa col·laboracions a la revista. L'escoltem? Vinga.
Doncs, sí, com comentàvem amb en Joan fa uns instants, avui a l'apartat d'entrevista parlem de patrimoni, parlem d'etnologia, parlem de publicacions, parlem en definitiva de la revista Alberes, que torna a sortir, primer número d'aquest any, amb un tema monogràfic dedicat, o un dossier dedicat a la dona, a pagès i les dificultats de la vida a pagès d'ara fa unes dècades. És el número 22 de la revista Alberes. És un número especial per diferents motius, però un d'ells perquè és el primer número amb en Roser Bec com a directora. La tenim avui en directe aquí a la ràdio. Roser, sigues molt benvinguda. Com anem?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies per convidar-nos.
Dèiem, és el primer número d'Alberes que dirigeixes. Com ha anat l'experiència?
Bé, molt bé. Jo diria que és una molt bona experiència. De fet, ja estava a la revista, no és que vingui de nou, ja formava part de l'equip de la revista com a subdirectora, però sempre al costat d'en David Pujol, el director, fins al mes de juliol. I la veritat que bé, com tota feina, doncs porta si ha de ser, però es fa amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
Aquest número 22 es presenta avui, aquest vespre, avui a les 7 i al local social de Llampaies. Com es planteja aquesta presentació, Roser?
Bé, molt bé. De fet, és la primera vegada que anem a fer la presentació a Llampaies. Normalment les presentacions les fem arreu dels pobles del territori que abraça la revista i n'hem fetes moltes al llarg d'aquests 10 anys i justament en el municipi de Saus, Camallera i Llampaies no hi havíem anat mai. Llavors aquest número doncs vam trobar que era l'ocasió per anar-hi, ja que el dossier sobre la dona pagès entrevistem a dues persones, a dues dones que viuen a Llampaies. Per tant, l'ocasió era l'excusa perfecta per anar-hi. Mm-hmm.
La revista Alberes, no ho he esmentat abans, però estic segur que els oients estaran ben al cas, forma part del conglomerat del grup Engavarres. Són aquelles revistes amb llom gruixut, pràcticament cada revista és molt temàtica, editat amb un paper d'una altíssima qualitat i que recuperen una mica el nostre passat més recent, les últimes dècades, el segle XX, en definitiva. Ja ho deia la Roser, ho hem esmentat, el dossier d'aquesta ocasió és la dona a pagès. Per què aquest tema? Què us ha motivat a estirar el fil de la vida a pagès filtrada per la vista de la dona?
Doncs bé, quan amb en David plantejàvem prèviament sempre els temes, els possibles temes que hi havia, teníem un llistat de possibles temes per al dossier. I entre els diversos temes hi teníem la dona pagès. I jo tenia molt clar que el dia que quan en David em va proposar de passar al capdavant de la revista, tenia claríssim, vaig tenir clar de seguida que el primer tema que m'agradaria que sortís com a directora doncs seria aquest, de la dona pagès, per reivindicar d'una banda la figura de la dona, que sovint ha estat eclipsada, i de l'altra, doncs, reivindicar també el món rural, el món agrari. I, per tant, la combinació d'aquests dos elements, dona i pagès, considero que surt un dossier, un nou número de la revista amb molta força.
A la presentació d'aquest vespre farà la presentació l'Àngel Madrià, que és el director de l'editorial a Gavarres, i parlaran o hi participaran la directora de la revista Alberes, que tenim avui per telèfon, la Roser Bec, hi haurà la regidora de Cultura de Saus, Camallera i Llampaies, la Montse Galí, i hi haurà l'historiadora escalenca Lourdes Boix, col·laboradora habitual d'Alberes, que també la tenim en aquesta entrevista, Roser. La tenim aquí a l'estudi, si la vols saludar. Lourdes, què tal?
Hola, bon dia, què tal? Hola. Què tal, Roser?
Hola, Lourdes, bon dia, molt bé.
Ens veurem avui al vespre.
I tant, I tant, ens veiem a punt per xerrar aquest vespre.
Per xerrar en un poble de pagès, ben petit.
Exacte, és l'excusa perfecta per anar-hi i descobrir-lo, que almenys jo no el conec gaire, Llampaia. Mm-hmm.
La Lourdes ha portat en aquest número 22 d'Alveres dos articles. Un que es diu Un bon fart de treballar, un altre, espigolar arròs en època de misèria. Les dones es feien un fart de treballar.
I jo, quan la Roser doncs, em va demanar ja la col·laboració per aquest número, se'm va acudir doncs, que jo normalment faig l'escala, que és el tema que conec més, tot i que ja l'anterior director i també la Roser doncs, ens recomanen ampliar una mica el radi, no? També hi he fet entrar amb altres articles d'aquesta revista, Bellcaire, El Bons, una mica l'àrea d'influència de l'escala. Però aquesta vegada doncs, vaig tenir clar primer que hi hauria una dona de l'escala i vaig triar... De fet, és la Roser que em va dir... jo li vaig proposar, no?, aquest tema de les espigoladores d'arròs, no? I ja aquesta paraula, que ja s'ha perdut, no?, ja el motiu cal espigoler, no?, espigolar, ja molta gent no sap què vol dir, de la gent més jove. I la Roser em va dir que aquest seria molt atractiu i vaig triar, doncs, una dona que hi havia anat, n'hi havia moltes que anaven, la Francisca Callol, d'altres, però aquest cop, doncs, com que la Francisca ja havia sortit en un article... doncs vaig triar l'Alba Roure, i ens ha aportat un testimoni molt interessant, com tots, no?, però en aquest cas d'una dona de l'escala, d'un poble de mar, per les circumstàncies, totes dues dones, després parlaré de l'altra, doncs ho passen molt malament, com molta gent a la postguerra, i aquesta era una de les activitats de no era ben bé un ofici, no?, però era una de les maneres de proveir-se d'aliment, anar a espigolar un camp un cop ja havia acabat la collita. I llavors normalment ho feien les dones i demanaven permís a l'amo, i aquí l'escala es va fer molt amb els camps d'arròs. I només una frase, si et sembla, Bel, de les que diu l'Alba, doncs ens explica. I anàvem la mare i jo i la meva amiga Lluïsa Sastre amb la seva mare. Portàvem un sac d'espart i a dins hi anàvem tirant els grans d'arròs que traiem de les espigues. A casa, quan arribàvem a casa, la mare agafava una mena de barril quadrat de fusta que es posava als peus i un pal gruixut, i tot el vespre anava picant per esclovellar els grans d'arròs, igual com ho fan les dones africanes, només que la meva mare ho feia asseguda. Després, aquell arròs l'em sobre la taula i amb una bombeta només de 15 separàvem els grans blancs per menjar nosaltres i els altres eren per les gallines. Hi havia gent que evidentment anava al molí, però ell explica, com que era orfe de pare, com que la mare doncs, no podien pagar el que valia moldre, blanquejar l'arròs, ho feien a casa d'aquesta manera. I això és un testimoni molt interessant. I no em volia oblidar de dir del dossier general de tots els articles de la dona pagès, no només d'aquest, que la Roser l'ha enfocat molt bé, perquè hi ha també les dones d'ara, la dona jove, que doncs una fa formatges aquí, doncs d'altres treballen la terra, hi ha un caire molt més de sostenibilitat i perquè volen fer-ho, i que s'ha de reivindicar i s'ha de protegir el treball a la terra actual.
Això seria trencar una llança a favor de publicacions com el Veres, que d'acord al seu fil conductor és la recerca tecnològica o el nostre passat més recent, però no només amb un deix de nostàlgia d'allò que havíem estat i no som, sinó amb aquella experiència cap on ho conduïm, no, Roser?
Sí, exactament. Trobo que precisament en aquest tema és molt important fer aquesta reivindicació del paper de la dona, i el podem fer exaltant el passat de la dona, però també és molt important visibilitzar les dones del present, les dones que són el present i alhora que són el pilar del futur. I són a través d'aquestes entrevistes a persones joves, amb empenta, amb dedicació, amb ganes i sobretot amb voluntat i estima per la feina que fan, que és una feina que han triat exclusivament elles des de la consciència i, com comentava la Lourdes, amb aquesta clau de sostenibilitat, de proximitat, de producte local. I això és el que dona vàlua i potencial aquestes dones d'avui també.
Aquest vespre es presenta al Veres, al local social de Llampaies, i a partir d'aquí doncs podreu trobar-la, la revista, també a quioscos i llibreries. M'agradaria, abans de tancar aquesta secció d'entrevista, en Roser, que ens fessis una recomanació. A qui ha d'interessar, a qui pot interessar el Veres, per què hauríem de passar al quiosc a comprar-la?
Bé, el Veres és un ventall molt ampli. Ja només pel dossier crec que val la pena, però bé, a part del dossier hi ha altres entrevistes, altres reportatges que també valen molt la pena. Jo diria que també seguint el fil conductor de la dona, aquesta vegada hem fet una conversa a la primera pilot de l'estat espanyol, que és una dona amb molta energia i força, l'Amparo Pagès, que val molt la pena llegir-la pel testimoni vital que porta, però també pel retrat de família, que es parla d'una família de Figueres, la Font de Bartis, de més de 4 generacions, i bé, jo crec que pot interessar a moltíssima gent, a grans i joves, precisament per això, per molts temes diversos que es tracten, i que alhora ens fan descobrir el territori, i no només el territori, sinó la gent d'aquest territori.
Si voleu a sèrie, si voleu escoltar-la, a la Roser, però també a la Lourdes, aquest vespre a les 7. Què els explicaràs, Lourdes?
Bé, com que es farà...
Com ens han de venir ganes de venir-vos a escoltar en aquesta presentació?
Doncs una mica el que s'ha explicat aquí, no? El com ja la dona de pagès del futur pot veure d'aquesta tradició, perquè precisament si la pagesia actual no va cap, no protegeix els governs, la sostenibilitat està condemnada al fracàs, no? Llavors, jo volia destacar d'aquesta revista, normalment la gent d'arxius i de museus ja recuperàvem la història oral, però el que s'ha de valorar, i vull elevar l'Àngel Madrià, el director, és una aposta privada, evidentment amb col·laboració pública, com diversos ajuntaments, però doncs és una iniciativa privada, i recuperar la memòria oral és bàsic per al futur, pel que he dit, no? Per la sostenibilitat. Haurem d'aprendre moltes coses dels nostres avantpassats si volem salvar el planeta. Jo crec que... I aquesta revista és clau, no? I la Roser ho ha explicat. Tant hi ha la tradició, i com es curaven, i etcètera, com el futur, com la dona de pagès que vol conèixer aquesta tradició.
Lourdes Boix, moltes gràcies per haver vingut fins aquí a la ràdio a explicar-nos-ho. En Roser Bec, gràcies per atendre la trucada, que vagi molt i molt bé la presentació d'avui, i en tot cas, llarga vida a la revista, a la revista Salines.
Alveres,
conxo.
T'has equivocat de Puig, no?
Exacte.
Molt bé, moltes gràcies només... per donar-nos aquest espai per poder-ne parlar.
Només faltaria.
I no m'he oblidat, Abel, que en aquest número hi faig dos articles. Un és una dona de l'Escala i l'altre és una dona de Llampaies, que coincideix que és la meva tia Lourdes Boix Bertrina. I que em fa molta il·lusió que té 95 anys i encara treballa a l'hort. Mhm. I això, doncs, em feia il·lusió.
Si en fa de bé treballar l'hort. Si en fa de bé, llavors arribes a aquestes edats amb una salut inqüestionable. Vinga, doncs, fins ara. Moltes gràcies, en Roser. Que vagi molt bé. Lourdes, gràcies.
Fins al vespre, Roser. Gràcies a
molt
tothom.
Molt bé, fins al vespre. Gràcies.
Tothom està convidat.
El més calent a l'Aigüera.
L'entrevista que feia l'Abel Font a Roser Bec, directora d'Alveres, i Lourdes Boix, col·laboradora d'aquesta revista, que avui se'n fa la presentació, avui divendres 14 de febrer a les 7 de la tarda al local social de Llampaies. Bé, anem a dos llocs. Primer irem a la taverna i després irem al cinema, com és habitual cada divendres. Comencem anant a la taverna amb els sons de taverna, amb... avui coneixerem una de les maneres clàssiques i és la curiositat. Bé, millor que els expliqui el conductor.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
El llop de mar és una havanera que ens evoca la figura idíl·lica del pescador de la costa catalana, la solitud desendreçada i agònica del vell llop de mar, ple de nostàlgia i besarda després d'haver passat mitja vida navegant. Una relació íntima entre el vell i el mar. Ramon Carreras la va compondre per participar al Festival de la Cançó Marinera de Palamós, on va aconseguir el segon lloc, l'Hèlix de Plata. L'escoltem per al grup que ell va fundar, el Rems.
Aigüera.
Doncs aquestes són les curiositats a vegades en el món de la manera que han de taverna. Una cançó que es presenta en un festival no guanya el primer premi i és més coneguda doncs, que la que va guanyar el primer premi, que jo ara personalment els diré que no recordo ni quina va ser. Molt bé, doncs continuem. Deixem ja la taverna i de la taverna, com que ho tenim això una davant de l'altra, anem al cinema. I en el cine sempre ens hi trobem a Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Jordi, sempre per parlar de cinema. Jordi, ja que dels Oscars hi ha vida després dels Oscars.
Sí,
no?
i tant.
Avui ajunten dues coses, deixa'm dir una cosa, i que el cine se n'ha fet ressò. Ahir, Dia Mundial de la ràdio l'hem vist en el cine,
sí,
i avui, Dia de Sant Valentí, que també Sant Valentí l'hem vist.
Molt més Sant Valentí al cinema que la ràdio al cinema. La ràdio al cinema, jo així de cop... Bueno, de pel·lícules de Sant Valentí n'hi ha moltes que no necessàriament porten el seu nom en el títol.
No,
cosa
no,
que sí que n'hi ha. Però, esclar, i se n'han fet de tots gèneres. Això és el curiós, perquè hasta s'han fet pel·lícules de terror dedicades
al Sant Valentí Sangriento.
Vull dir que és un tema que ha donat per molt de si. És que, de fet, a nivell social... a nivell de països anglosaxons, que és el que predomina avui dia les festes populars, n'hi hauria tres que estarien a dalt de tot. Evidentment, les festes de Nadal, el Halloween,
sí,
i Sant Valentí.
Mm-hmm.
Vull dir, i si tu pares a mirar a efectes de repercussió comercial, també seria el mateix, perquè quan és Nadal tots els aparadors i tal, quan és Halloween també, i ara per Sant Valentí tres quarts del mateix. Vull dir, per tant, les coses van una mica lligades. Una altra cosa és que aquí el tema de Sant Valentí el tinguem una mica deixat de banda, perquè tenim una altra festa,
sí, correcte,
que també
sí,
la substitueix i la supera amb acceptació popular, que és el Sant Jordi. Però
no sé si hi ha alguna pel·lícula sobre Sant Jordi enamorats, que te'n recordis ara molt. Jo no, és que no recordo cap.
No.
No s'ha tractat aquest tema de...
No.
El Sant Valentí a Sant Jordi, diguem. Un efecte així igual d'enamorats que...
No.
Jo penso que no...
Podria ser-hi que no estigués implícit en el títol i que estigués en l'argument, no vull pas dir que no.
Estem donant idees als guionistes que no ens fan cas. Primer, una idea que van donar és que no hi ha cap pel·lícula sobre els Oscars, que passi alguna trama amb una cerimònia d'Oscars. Te'n recordes que en van parlar?
Jo et vaig dir que no n'hi havia cap d'implícita, però que el tema sortia en algun dels títols, sí.
Però una pel·lícula així és que robin les estatuetes o matin algun allà, com vagi d'allò?
No,
n'hi ha cap. Sàpiga, estem donant idees als guionistes,
sí, perquè perdona, i no seria gaire més lluny de la realitat, perquè els Oscars els varen robar,
sí,
un any.
Un any els van robar, sí senyor.
I després varen aparèixer llançats amb un abocador d'escombraries.
Mm-hmm.
Però varen robar les estatuetes. Mm-hmm. De tema per treure'n una ficció partint de coses que realment han succeït al voltant del món dels Oscars, els errors que hi ha hagut a l'hora de llegir en fi, que tot això donaria per un bon guió que comencés, doncs, des de les nominacions fins al dia de l'entrega de premis, que passes, esclar. La idea pot ser bona, però llavors s'ha de també portar a la pràctica. Però bé, això és una idea
que vam donar i...
Ara, que els Oscars han aparegut amb trames de pel·lícules del món del cinema, sí, han aparegut i tenien la seva... Ara em ve del cap així aquella In and Out d'aquell actor. Els noms dels actors ara no
eren... És que són molt de noms que has de tenir al cap i és normal que algun altre se'n vagi.
Però aquella pel·lícula era un professor universitari que tenia un alumne que havia triomfat a Hollywood, i el dia de la nit dels Oscars, a l'hora d'acceptar el premi...
Sí, que li diu que és homosexual.
Exacte.
Kevin Klein. Sí.
I això sí. Fa que aquest pobre professor sigui senyalat com homosexual, perquè les paraules d'aquell actor en el moment d'acceptar el premi s'interpreten malament, i bé, les peripècies que passa aquesta pel·lícula, els Oscars no estan com a la trama, però sí que tenen un paper molt important, perquè és a l'hora d'acceptar el premi que
ja recordo
i en fi, n'hi haurien moltes que, evidentment, totes aquestes pel·lícules que a vegades van al voltant d'una actriu o de personatges del món del cinema, doncs els Oscars també hi estan presents. Però bé, avui anem per Sant Valentí i els dies de la ràdio, evidentment, Good Morning Vietnam, aquella pel·lícula d'en Robin Williams que feia d'un locutor de ràdio que alegrava els matins en els soldats durant la guerra del Vietnam i que, bueno, era un prodigi d'interpretació per part d'aquest actor quan posava les veus que posava a través de les zones de ràdio. Dies de ràdio, d'en Woody Allen.
Correcte.
També és un altre títol.
I una de molt bona. A la Guerra de los Mundos.
No, aquí és diferent.
No,
la Guerra de los Mundos
no estaria dintre...
No
la posaries dintre...
No.
Llavors jo la posaria, perquè clar, que tot és un estudi de ràdio, és ràdio...
No, perdona. La Guerra de los Mundos és una novel·la que Orson Welles va convertir en famosa quan se li va ocórrer fer aquella emissió per ràdio, que tot i havent-se anunciat va provocar el pànic dins de la gent...
Com a pel·lícula sobre la ràdio, li posaries o no?
No, perquè la pel·lícula parla de la novel·la passada al cine. O sigui, la pel·lícula no parla en el començament de que hi ha un estudi de ràdio on... No. La pel·lícula comença on es veuen els pagesos d'aquell poble que veuen que cau un estel a darrere d'un petit pujol i d'allà doncs comença... O sigui, la novel·la es va traslladar a la ràdio provocant la por que va provocar, i al cap d'uns anys es va adaptar la novel·la al cinema, que no fa pas molt se'n va fer una nova versió. Però és la versió d'una novel·la portada al cinema. El que passa és que per entremig hi ha l'èxit que va tenir la emissió radiofònica de la Guerra de los Mundos. Per això es relaciona la Guerra de los Mundos amb la ràdio i amb el cinema, però van anar per camins separats. O sigui, la pel·lícula no és de la emissió per ràdio de la Guerra de los Mundos, sinó que era la translació amb imatges de la novel·la que es va escriure.
El Discurso del Rei, li veig que també aquí en una selecció li posen. La consideraries una pel·lícula de ràdio, El Discurso del Rei?
Bueno, El Discurso del Rei no és una pel·lícula de ràdio, però sí que la ràdio té un context molt important, perquè arrel de que aquell bon home que tenia aquest problema a la parla havia de fer aquell discurs del que depenia la motivació del seu poble davant del problema que era la guerra, doncs tenia que parlar d'una manera que fos convincent. I la pel·lícula va d'això, com ell tracta la seva discapacitat, entre cometes, fonètica, per poder parlar per la ràdio. I llavors es veu tot el muntatge de la BBC allà que... Sí, la ràdio hi té molt... O sigui, són pel·lícules on es veu el muntatge de la pel·lícula d'en Clint Eastwood, Algo de la Medianoche, que ell és un locutor de ràdio que rep amenaces d'una fan... aquesta pel·lícula també la ràdio hi té molt a veure. N'hi han forces que el seu protagonista és un locutor de ràdio, i de pel·lícules espanyoles també n'hi ha la clàssica Dies de Ràdio, que bé, aquesta pel·lícula en blanc i negre, on es veia els típics estudis de ràdio on les actuacions eren en directe, els concursos també eren en directe.
Escalofrío en la noche, potser...
Escalofrío en la noche.
L'any 71, vaig dir.
Exacte. Doncs aquesta pel·lícula, Clint Eastwood, és un locutor de ràdio. I llavors n'hi ha...
Freqüència
és de ràdio aficionats. I llavors hi ha Solos en la Madrugada.
Ah, sí.
Aquesta pel·lícula de José Sacristán.
José Sacristán.
Que també tenien un programa. El que passa és, clar, la ràdio forma part de l'embolcall de la trama.
És clar, aquí te'n surten algunes que altres, bueno, algunes que jo no he vist, que tu podes coneixeràs, sobre de pel·lícules de ràdio. No sé si té que veure Bueno, aquí, mira, aquí posen, ves, per exemple, aquesta que en parlàvem, la guerra, hi posen la Guerra de los Mundos, Dies de Ràdio, que ja...
Dies de Ràdio, sí.
Algun Morning Vietnam, Històries de la Ràdio, de l'any 1955,
aquesta la pel·lícula, és la, sí,
espanyola. Posa Hotel Ruanda.
Bueno,
no sé si li clouries.
Aviam, Hotel Ruanda, més que res, la trama va de la massacre de, sí, Ruanda, dels Hutus i els Tutsis, mm, i de com, doncs, els protagonistes, a través d'intentar rescatar la majoria de la gent, clar, jo ara no et sabria... Aviam, evidentment, la importància de que la ràdio servís de comunicació es pot donar, però no com perquè fos una pel·lícula on la ràdio tingui... Té la importància que té, però res a veure amb les que hem dit abans, que sí que la ràdio tenia un fort contingut dramàtic.
Aquí surt una que diu Partes Privades, de l'any 1997.
No tinc ni idea.
Ràdio Encubierta, del 2009.
Ah, aquesta sí. Però aquesta està basada en uns fets que varen passar a les Illes Britàniques, on l'Estat tenia prohibit segons quin tipus d'emissions a les ràdios locals. Llavors, hi havia vaixells que des de fora de les aigües territorials emetien tota aquesta música i totes aquestes cançons que no estaven permeses, i clar, contínuament havien d'estar movent-se i canviant la freqüència, perquè evidentment les autoritats el que intentaven era detectar d'on emetien per intentar silenciar-los. Aquesta sí que i a més a més amb un repartiment força ben important, encapçalat per Bill Nighy, que ara us diria alguna pel·lícula ha aparegut a Pirates del Caribe, i en fi, que aquest actor era el, diguéssim, el responsable d'aquesta emissora de ràdio, que rep en el seu vaixell el seu nebot, que li arriba i l'ha de curtir en la vida. En fi, la pel·lícula és, aquesta sí que té la ràdio, encara que sigui d'una manera així més més encoberta. Perquè la paraula té dos. Encoberta, perquè és un vaixell, i encoberta, perquè està amagada de les autoritats.
Molt bé, doncs avui Sant Valentí, per una banda, que avui és avui, que l'ha tratat el cinema, la ràdio també, que ha estat tratada pel cinema, el tema que hem parlat, com sempre fem amb aquests temes de ràdio. Però ara, Jordi, ja és el moment de saber què és el que tenim per aquest cap de setmana, si anem al cine, en quines estrenes podem trobar. Ja ho sabem, que encara estem en aquest apartat, que no totes es poden veure, però la majoria...
Ja, les que s'estrenen són les que són, però no totes les que són s'estrenaran.
Exacte.
Aviam, mira, arriba una nova pel·lícula basada en un videojoc. Ja n'hi ha hagut. Però aquest videojoc, poder el jovent d'avui dia no li sonarà tant, però els que ja tenen una edat, sí. És el famós Sonic.
El Sonic
d'una plataforma de videojocs que s'anomenava Sega, que no tinc ni idea si encara...
No sé si
existeix,
el Sega,
la
però esclar, abans era, tot era Sega, quasi tots els jocs sortien de Sega.
Sí. Val. Doncs Sonic és un bitxo, un eriçó, diuen, de color blau, i que tenia la facultat de poder-se embalar d'una manera, d'una velocitat extraordinària, i que anava guanyant velocitat a mesura que anava guanyant monedes, i en fi, era un videojoc d'aquests d'arcade, que se'n deien. I bé, doncs ara això salta a la gran pantalla. És una pel·lícula que té barreja d'animació, doncs el Sonic és un personatge animat, i amb persones reals, per tant la pel·lícula és d'acció real, però amb barreja d'animació, i els personatges reals estan interpretats per James Marsden, que interpreta l'amic humà de Sonic, i en Jim Carrey, que seria el villà, el dolent de la pel·lícula. La trama és que Sonic, que és un personatge que ve d'un altre planeta, que està en perill i que per salvar el seu món té que venir en el nostre a trobar la solució per als seus problemes. A partir d'aquí, doncs, clar, provoca tota una sèrie d'estralls que provocarà la reacció de les autoritats que contractaran en aquest Jim Carrey, que té uns mètodes poc ortodoxes. I Sonic, doncs, es veurà ajudat per aquest jove humà que farà parella amb ell. Per tant, és la pel·lícula que aparentment se presenta com a més mediàtica de la setmana, encara que ja dic, és un personatge que no sé si tindrà prou empenta davant de l'actualitat del món dels videojocs.
Déu-n'hi-do.
Bé, arriba una comèdia espanyola que es titula Hasta que la boda no se pare, que és un remake, una nova versió de The Wedding Planner, aquella, una pel·lícula que fa un parell d'anys es va estrenar i que, bueno, ens parla de com una organitzadora de casaments, després d'una nit amb que coneix un noi, doncs aquest noi es queda la seva targeta i, clar, aquest noi té una parella que quan aquesta parella descobreix aquesta targeta es pensa que li vol demanar en matrimoni. Clar, a l'altre, que es veu fotut, doncs li diu que sí. Però resulta que quan posen en marxa l'organització del casament, qui organitzarà el casament és aquesta persona que ell ja ha conegut. Però és que resulta que és, a més, íntima amiga de la nòvia. Ja, pel·lícula, comèdia d'embolics, espanyola, protagonitzada per la Belén Cuesta, Àlex García i la Sílvia Alonso, aquest triangle amorós, i dirigits per Dani de la Orden, un director que avui dia doncs està de moda dins del cinema nacional. Passem al suspens amb tocs de terror, angoixant, amb Fantasy Island. Fa els 70 i 80 hi va haver una sèrie de televisió que es deia Igual, i d'aquí ha sortit doncs la idea d'aquesta pel·lícula. Per tant, és la translació a un llargmetratge de lo que durant aquella sèrie es va explicar a la televisió. Una illa on doncs els convidats, que no queda massa clar si hi van perquè paguen o si hi van alguns perquè els hi ha tocat en sorteig, però el cas és que els que hi van tenen la possibilitat de fer realitat els seus desitjos, tant passats com futurs. Però és clar, qui algú vol, algú li costa, i a vegades desitjar el que no es té porta conseqüències bastant terribles, i aquí és on la pel·lícula barreja amb aquesta sensació d'angoixa, suspens i, ja et dic, amb algun toc de terror. Crimen a contrarreloj. Aquesta pel·lícula abans m'has fet esment de Frequency.
Sí.
Doncs aquí també fa una mica de referència a Frequency i també a Durante la Tormenta. Aquelles pel·lícules que juguen amb els dos espais temporals. Que la mateixa acció està passant en un temps present i en un temps passat, però alhora. Bé, aquí parteix de la base de que un policia rep la notícia de que la seva neboda i la seva família han estat assassinats. Passen uns dies i ell un bon dia rep la trucada de la seva neboda. I esclar, rep la trucada de la seva neboda com si estigués viva, però és que realment ho està, però amb una altra línia temporal. A partir d'aquí, quan ell descobreix aquest salt en el temps, doncs començarà una cursa contrarrellotge per intentar doncs que això li vagi en benefici propi i pugui desfer el curs del temps.
Cartes en el Lago, se deia, una pel·lícula...
No, la Casa del Lago.
La Casa del Lago, que també anava de cartes...
Sí, la Casa del Lago era... però com que en allà no canviaven res del temps, sinó que el que intentaven era intentar trobar-se en un moment determinat. En aquí no, aquí del que es tracta és de veure si canviant el passat o alguna cosa del passat es pot desfer una tragèdia que ha passat, i això tant passava a Frequency com passava a Durante la Tormenta.
Correcte.
Els japonesos ens envien una altra pel·lícula d'aquestes de l'anime, El amor está en el agua, pel·lícula fantasiosa on doncs una parella de joves que es coneixen, ell té la desgràcia de morir-se en un accident i ella descobreix que quan canta la cançó favorita de tots dos, doncs ell se li apareix a dins de l'aigua. Pel·lícula d'animació del gènere típic japonès. Casanova, su último amor, és una pel·lícula sobre el personatge de Casanova, concretament durant l'època que va estar visquent a Londres. Va estar exilat a Londres per motius que eren ben fàcils d'entendre.
Bueno, si el tenen situat a Venècia,
sí,
Casanova.
Però esclar, es va haver de recórrer mitja Europa fugint de qui li anava al darrere per qüestions de faldilles. Doncs bé, aquí a Londres doncs té les seves amistats i s'ha encapritxat